Parlament i pràcticament una desena part dels vots de Vox aniran a Aliança Catalana. I, efectivament, jo crec que estem bastant d'acord en aquest tema, en la diagnosi, no? Al final, sobretot el que ha passat és que, arran de la baixada del suflé sobiranista i independentista, sumat a l'augment i a l'auge de l'estigmatització de la població migrada per responsabilitzar-la de tots els problemes que patim, doncs està cristal·litzant a casa nostra amb l'augment d'Aliança Catalana. A mi m'agradaria recomanar l'article del Miquel Puig, suposo que el coneixeu, l'economista Miquel Puig, que de forma molt provocativa ha titulat un article Immigració, com frenar-la, però que si un entra una mica en l'argumentari, que més o menys suposo que ja sabeu quin és, s'adona que en el fons l'article es podria titular l'explotació empresarial, com frenar-la, no? Perquè ell d'alguna manera el que proposa per trencar una mica aquest auge de l'extrema dreta és augmentar considerablement el salari mínim interprofessional per evitar que els empresaris contractin mà d'obra barata estrangera, limitar el turisme que genera habitatges de lloguer de curta durada i regular l'oferta d'habitatges pel turisme, a més d'exigir al català tots els llocs de treball. Llavors, aquest tipus de discursos des de l'esquerra, discursos que d'alguna manera no menystenen, no moralitzen el sentiment, podríem dir, que molta gent de classes populars catalanes sent, sinó que intenten proposar alternatives, i en segon lloc, i encara amb més importància, en lloc d'apuntar cap a baix, cap als més febles, apunten cap amunt, no? Cap a aquells que s'estan beneficiant d'aquest model de salaris baixos, de turisme, de porcs, etc. Doncs crec que és una mica la política i el discurs que una esquerra més o menys no desnortada hauria d'estar fent ara mateix per frenar aquest auge d'Aliança Catalana.
Clar, són 18 regidors de pràcticament un miler de municipis que hi ha a Catalunya, per tant, és veritat, estem parlant de percentatges molt baixos, però sí que jo crec que és especialment significatiu per visualitzar ja amb fets l'estratègia del partit, que és presentar-te a les municipals només allà on pots guanyar i, sobretot, partir de candidats coneguts per la ciutadania. És veritat, es diu sempre, en unes municipals, tu votes a cares conegudes.
Si hi ha manca d'estructura municipal, com deia David, anem a captar les que ja tenen certa estructura.
Això és un enorme perill. En altres circumstàncies d'expansió territorial, de comprar fitxes, de fitxar, sí, de fitxar fitxes, normalment el que fitxes són el paquet dels barallats, saldos, dels ressentits...
Efectivament.
La crisi de creixement de Ciutadans o Vox, clar, de les primers que van fitxar el millor de cada casa.
I et vas omplint d'actius. Vaja, jo he sentit en algun moment a Aliança Catalana que pensaven ser molt selectius, però... perquè saben que això passa.
Ja. Clar, tan selectius que a Barcelona, per exemple, encara no han trobat candidats. No oblidem, això s'havia de presentar aquesta setmana.
Però al final no. No és l'únic partit.
A veure, jo... En tot cas, els transfugues, jo sí que sóc de les que penso que mostren una... Precisament aquells que t'han de votar, mostren una imatge d'oportunisme, de manca de coherència evidentíssima per mi, que reflecteixen o poden reflectir conflictes interns, estic d'acord. Però també mostren que no existeix una estratègia política, podem dir, dins en aquest cas de la mateixa aliança. És a dir, el problema dels transfugues són els mateixos transfugues. I jo, que no sóc de Junts per Catalunya ni molt menys, però sí que diria porta oberta, no? Ara, el que més em preocupa és el que deia el Pau, no? Com al final aquest tipus de formacions polítiques, parlo de Sílvia Orriols, parlo d'Aliança, no? Està connectant amb preocupacions que són falses, no? Però que han aconseguit que s'instal·lin i que a més en la seva pròpia veu no tenen tampoc una resposta no tenen respostes simples i a més molts límits legals i al final si et pares dos segons a pensar dius, hosti, Espanya, no? I Catalunya estan dins dels índexs de pau global més potents, dins sempre del top 30, no? dels països més segurs que tenim al món. I llavors el problema no són les persones, no? En tot cas, i connecto amb el que deia Pau, estic totalment d'acord, en tot cas el que ens hauríem de plantejar, i això no ho resol ni molt menys Aliança, és què fem en matèria de cohesió social, d'oportunitats, d'oferta de feina, de seguretat, de dret i deure, no? Potser aquesta seria una línia que de ben segur partits o forces polítiques com Aliança són incapaces de resoldre perquè el seu problema són les persones. Són les persones i no en cap cas la cohesió.
Veieu.
Clar, el que passa és que en aquesta visió dels transfugues que deies, Afra, és molt diferent un transfug al Parlament que un transfuga en un municipi de 1.000 habitants, que, disculpeu, el que compta és més aviat el vot a la persona que el vot al partit. Aleshores, el que fan ells, com bé deia el Raül, és buscar aquest oportunisme, que també es mostra que fins a 10 regidors hagin optat per una formació que no té representació i que tampoc hi ha enquestes als municipis concrets per definir si en tindrà o no per aquesta força. A més, els transfugues a nivell municipal estan molt menys perseguits que a nivell del Parlament. Sí que no tenen representació, diguem-ne, diners per formar un grup municipal, però poden participar des de fa poc, de fet, a les mocions de censura com qualsevol altre regidor, o tenen fins i tot una mica més de protagonisme quan passen a ser part d'un grup no adscrit. Però diguem-ne que és diferent quan algú al Parlament, que sí que queda més repudiat, que en un ajuntament que queda més dissimulat.
Deixa'm dir que no és una qüestió... Sí, no crec que el concepte que encaixi sigui el de transfuga, sinó el dels emprenyats.
Sí, això no va preguntar.
És a dir,
parlo de Catalunya, però també és igual, serveix per Espanya, no, diguéssim. S'han de fer 900 llistes. Els partits grans fan entre 850-900 llistes. Això porta 800 processos a dintre dels partits. En aquests 800 processos, doncs, hi ha alcaldes que són molt clars, que no són discutits, que ja van directament a la candidatura, però hi ha molts de llocs on hi ha discussions, i discussions amb causes locals i discussions amb causes generals. Per tant, hi ha un merder importantíssim intern dels partits, que moltes vegades no transcendeix. I això deixa ferits, tocats, emprenyats, etc. Val? I això, doncs, històricament, acaba generant llistes independents, acaba generant canvis de fitxatges, és el mercat de fitxatge de les municipals. Bueno, aquest és l'escenari,
no? Això va en tota direcció. És a dir, hi ha hagut emprenyats que han sortit d'un partit i han anat a un altre, sí, de tota mena. El que no es pot dir és que això és un procés que afecta a gent que viu de la política, perquè en l'àmbit municipal hi ha la tira de gent que no cobra un duro. És a dir, que li surt fins i tot car. I que hi hagi 10 persones que s'han significat des del punt de vista personal amb nom i cognoms per dir que van a aquesta llista, vosaltres direu que és una cosa mínima. No té res de mínima. Els que hem vist com funcionava, per exemple, un partit com el Partit Popular, que posava una persona en un municipi en el que no havia tingut mai arrelament, allò que es diu
llistes
un paracaigudista, no? Sí. Saben, aquests partits polítics saben el que costa que una persona signifiqui per un partit polític. I més encara, per un partit polític com aquest, que està, des del punt de vista del conjunt de l'art ideològic, absolutament demonitzat. Per tant, 10 sobre 8 que tenien, que venen d'altres, estaran cabrejats, però han donat el seu nom. I això, en política municipal, tenint en compte que no es guanyen la vida amb això... Sí. Sincerament, podem pensar que no, però si fan aquesta estratègia a tots els municipis en els que poden tenir algun tipus de representació i no als 900 i pico municipis de Catalunya, bueno, el creixement serà respecte del que tenen ara. Però, sincerament, crec que ens hauríem de fer mirar, pensar que això és una cosa mínima i que no té cap tipus de rellevància.
Són les 10 i 8. Gràcies, Raül Flores, per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
Farem una pausa i parlarem de les últimes dades de l'Incasòl, que mostren que el preu del lloguer es conté arran del topall, encara que hagi pujat un 0,7% a l'últim trimestre a Barcelona. D'aquí a pocs minuts, Jaime Palomera, investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, al matí de Catalunya Ràdio.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sàpiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancar i obrir de fulls.
El 23 d'abril és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I el Cort Inglés ho celebrem ja amb un 5% de descompte a la nostra llibreria, a la botiga web i app.
Perquè llegir es converteixi en la teva història interminable.
El somni de Gaudí de Coll a Valls és la gran novel·la de la Sagrada Família. Una nissaga i un temple que creixen plegats, 5 generacions de dones sota l'ombra viva de la Sagrada Família. El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Ja a totes les llibreries. Una història que et colpirà.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Cansa molt ser puagrós. I la resposta era esgota. Qui es cansa molt s'esgota. I el puagre, una artritis gotosa que afecta l'articulació del dit gros del peu, és gota. 1.503 dels 1.575 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Can Llong Roger Boigues Prats, de la Cellera de Ter, a la Selva. I avui també ens heu dit fatiga, satura o agotós.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts per un quart d'11 del matí. Les últimes dades de l'Incasòl mostren que el preu de lloguer es conté arran del topall, encara que s'hagi pujat un 0,7% l'últim trimestre a Barcelona. Mentrestant, la Generalitat encarrega als alcaldes de l'àrea metropolitana que busquin fórmules per desdensificar, diguéssim, les seves ciutats. Per parlar ens acompanya Jaime Palomera, investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bon dia, Jaime.
Bon dia. Bon dia, com esteu?
Veig que vas ben vestit avui. Tens alguna recepció important?
Tampoc tant,
Bueno, sí.
No. Samarreta i...
No sé, això és veritat.
La diferència és que m'he posat americana.
És veritat, americana, que no estem acostumats. Entre altres coses, perquè avui hi ha el comissari europeu d'Energia i Habitatge a Barcelona i tinc entès que hi ha una reunió, tindràs una reunió, una trobada amb ell.
Sí, ens visita a l'edifici que estem construint a Poblesec, que és un edifici... Ve a veure justament aquesta iniciativa perquè és la demostració de que pots generar habitatge públic en temps rècord, amb materials super sostenibles i, a més, amb un procés formatiu interessantíssim. És a dir, que aquells que, en teoria, hi podrien anar a viure han format part del procés, perquè aquests mòduls es fan en tallers.
Mm.
Els fem en tallers industrials, allà es fa bona part del procés. I en
fusta,
aquest...
són mòduls de fusta,
fusta i, alumini.
I alumini.
I aleshores és el que anomenem un procés de mans petites. No necessites grans constructores, i això fa que s'impliquin doncs, les persones joves que hi viuran, els veïns... A més, hi ha un procés de formació professional, que això també li interessa molt a la Comissió Europea, és que al final la gent participa del procés de resoldre el problema de l'habitatge.
I és un mòdul que es pot posar a qualsevol lloc.
Sí, sí, sí. Aleshores, per exemple, això era un solar irregular al Poblesec que no volia ningú, pràcticament. Sí. No s'hi estava construint, malgrat que es podia. I hem demostrat que sí es pot. Tot això, com dic, es fa en un taller i aleshores en la part del final, que això són unes setmanes, doncs aleshores sí que hi ha d'haver una grua que porta aquests mòduls que s'han prefabricat en tallers.
Tallers. I quant de temps dura tot el procés de fabricació?
O sigui, si volguéssim, ho tindríem tot en 5 mesos. Sí,
des de que diem...
Des de que comença fins que comencem ho tenim muntat tot.
5 mesos ja pots fer un habitatge.
Clar. El que és més lent és que s'aprovi la burocràcia, sí, els tràmits, tot això porta més temps. Però, clar, si incorporem en l'equació tot el que és els tràmits burocràtics, les aprovacions, les licitacions, etc, doncs ho pots tenir calculat en 2 anys, mentre que la construcció convencional són 7 anys.
Això seria una eina per densificar les ciutats, com demana el president de la Generalitat?
Això és una manera d'aprofitar els buits urbans que existeixen a les nostres ciutats i s'ha de fer de forma quirúrgica. Ho dic perquè quan la gent sent densificar, immediatament ho associa amb saturació, pitjors serveis, habitatges amb pitjor il·luminació. S'associa molt, en el cas de Barcelona, i no només, amb el que va passar als anys 70, que en barris com Sants tens carrers molt estrets i edificis de 7 altures, que és una aberració. Però hem de parlar de com es densifica, i s'ha de densificar bé. Això què vol dir? Que tu pots, en un determinat barri, tenir carrers amples, espais públics, molts arbres, i també hi pots tenir edificis amb una mica més d'altura i amb millor qualitat del que ara tenim.
Creixer en vertical, sí, però canviant els usos, també.
Sí, bueno, canviar els usos...
Repensant l'espai.
Sí, aviam. Tenim, per una banda, que hi ha... Si volem fer el diagnòstic bé, tenim, per una banda, que hi ha buits urbans, que són solars, que estan desaprofitats i on s'hi poden incorporar aquest tipus d'habitatges. Després tenim edificis que no han esgotat la seva edificabilitat, és a dir, que, doncs, per exemple, perquè la gent ens entengui, hi ha edificis on tu tens la planta baixa, que és l'estació de metro, i a sobre no hi ha res de res, no? Hi ha casos on aquí es podrien posar habitatges. No generalitzem, però hi ha casos on es podria, no? Després tens edificis també de 2-3 plantes que podrien arribar a 7, però clar, s'ha de veure... S'ha de parlar a on exactament, perquè ens entenguem. Hi ha zones com la Florida, barri de l'Hospitalet, on per la morfologia urbana augmentar altures seria una mala idea, i hi ha zones que justament perquè compten amb espai públic, tu pots, o avingudes àmplies, tu pots augmentar l'altura, i parlem de 2-3 plantes, sense generar més saturació, al contrari. Justament, una bona densificació et permet optimitzar els serveis públics, l'accés a aquests serveis, etc etc. A banda d'això, aquest és el tema, és que podem parlar de densificar millor, bé, però hi ha una altra qüestió, que és com utilitzem, aquí, els usos, el que deies, com utilitzem els habitatges que ja tenim.
Sí.
Aleshores, per exemple, hi ha territoris al país que tenen al voltant d'un 17-18% dels habitatges que no es destinen a ús residencial. I aquí...
Sí, no turístic, entenc.
De tot. És a dir, que poden ser allotjaments turístics, poden ser altres usos econòmics. I aquí parlem, per exemple, de comerços que han decidit que en comptes d'estar en planta baixa estan en habitatges, no? També hi ha segones residències que en realitat no ho arriben a ser perquè estan buides tot l'any. Bé, aquí hi ha un conjunt d'usos dels habitatges que s'ha de regular. Hem d'optimitzar l'estoc. Per què dic això? Perquè per molt que jo vingui aquí a dir que hem descobert mesures per agilitzar la creació de nous habitatges i que, que la màquina es posi a tope, també, o sigui, amb això no arribarem. Aleshores hem de veure, i a part, que ens costa molt. Produir un nou habitatge li costa moltíssim, no només a l'empresa que ho fa, o a l'administració pública, sinó, en fi, a tots els contribuents. És un esforç enorme. Llavors hem de veure com fem que tot allò que ja tenim construït es destina...
Sigui disponible.
Exacte.
I el que tenim ara, les eines que ja s'estan aplicant ara, funcionen o no funcionen? Deia les últimes dades d'Incasol, no?, que han publicat dissabte, que indiquen que des del primer trimestre del 2024, quan es va establir el topall del lloguer, el preu del lloguer mitjà a Barcelona s'ha reduït un 2,7%, se situa al voltant ara mateix dels 1.160 euros. Això és una bona notícia, o encara que hi ha molta més feina per fer, què està passant? Perquè també hi ha molta gent que busca pis i no en troba.
Aviam, les regulacions de preus de lloguer són una forma d'atacar l'hemorràgia. Tu tens una hemorràgia brutal, unes pujades de preu que el que fan és treure energies i diners de l'economia productiva, dels estalvis de les famílies. És a dir, que no només té un impacte en quant a desigualtat, sinó també un impacte sobre l'economia productiva. Sobre això us recomano mirar, bé, encara no és públic, però fa pocs dies El País publicava un informe econòmic de la Generalitat que mostrava com a Catalunya tenim massa pes de la inversió, una inversió immobiliària no productiva, que és negativa per l'economia productiva, perquè detreu recursos. I la pregunta concreta que em feia sobre la regulació, no? La regulació el que fa és intentar contenir les pujades de preus, però el que no et farà la regulació és generar més habitatge assequible. Quins són els titulars que ara mateix et puc donar mirant les dades? Un, els preus dels contractes de lloguer vigents s'han contingut, però el que veu la gent és que s'han contingut a uns preus que qualsevol que li preguntis et dirà que ja eren alts, però s'han contingut. Cada any pujaven un 7-8% els preus del lloguer. Els dos anys anteriors a l'entrada en vigor van pujar un 15% acumulat. Des del moment en què s'aprova, han augmentat al voltant d'un 1%. Per tant, una contenció. Per l'altra banda, el que veiem és que, malgrat que constantment surten notícies generats per actors privats dient que cau l'oferta, el que ens mostren les dades de contractes de lloguer registrats és que el saldo de contractes va augmentant. Per tant, en realitat hi ha més...
Però perquè són més, no?
Hi ha més pisos en lloguer que mai a Catalunya. Aquesta és una evidència. Que mai, vull dir, que mai en l'època contemporània. Pisos en lloguer, pisos llogats. És a dir, si
pisos
tu...
Pisos llogats,
clar,
sí, sí.
Clar, tu estàs pensant en el que trobes als portals.
Sí, sí, estic pensant en amics meus que busquen pisos, clar, i no hi ha manera que trobin res.
Sí, que hi hagin més... Que tu... Sí, que hi hagin més pisos llogats que mai...
No vol dir
no
que
vol
estiguin disponibles.
Que s'estiguin creant... Que s'estigui creant una nova oferta... que sí, sigui capaç de respondre a la pressió demogràfica que ara mateix hi ha.
Ahir llegia el periòdico que fins al 2050 caldrien el doble d'habitatges per fer front als reptes demogràfics que tindrem, d'uns 106.000 pisos a uns 207.000 pisos.
Clar, això és el que et vull dir, que el mercat de lloguer, tu pots regular-lo, i com dic, la regulació ha servit per contenir els preus, i no ha fet que hi hagin menys pisos en lloguer, hi ha més pisos en lloguer que fa 10 anys, clarament, però al mercat de lloguer no li demanis que et generi 100.000 habitatges assequibles. Qui ha fet això històricament?
Però aquest increment, perdona, aquest increment de població farà augmentar més el preu de l'habitatge?
Mentre al mercat de lloguer hi ha una regulació, no. El que passa que és... Tu tens un mercat de lloguer...
Però sí, d'acord, però els pisos seran els que seran. Hi haurà més gent, per tant, aquell pis tindrà més valor, perquè tothom voldrà comprar un pis.
Sí, però si tu tens una regulació, una contenció de preus, i tu tens una administració que et vella pel seu compliment, en el mercat de lloguer no pots tenir augments de preu com sí que estem veient a Madrid o a Màlaga. Ara bé, el problema és la nova oferta, que és el que es construeix. Segons les últimes dades de l'Associació de Promotors, el preu mitjà d'un habitatge nou de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona s'apropa als 800.000 euros. Què vol dir això? Que la nova oferta, el que es construeix nou, està destinat a un públic que és molt minoritari, que és qui més diners té, qui més ingressos té. No s'està produint, s'està produint molt poc habitatge assequible. Històricament, com ho hem aconseguit, això? Fins als anys 80, finals dels 80, principis dels 90, el gran actor que produïa habitatge protegit era el sector públic. O sigui, els grans parcs d'habitatge protegit d'Europa, entre la Segona Guerra Mundial i els anys 80, els fan les administracions. Ara, en canvi, estem en una situació on les administracions no poden gastar, tenen deute baixíssim, però en canvi, perquè la llei Montoro encara està vigent, el que es troben els gestors públics és que no poden invertir en fer habitatge, molt més habitatge públic, perquè hi ha una restricció fiscal. Ja, encara que se'ns digui que no, encara estan vigents les normes, diguem, austeritàries, que impedeixen al sector públic créixer, i aleshores què li passa al que governa? Que depèn del capital privat per crear els nous habitatges. I el capital privat, especialment els fons d'inversió, que són qui té més capital, treballa amb unes rendibilitats de doble dígit, del voltant del 15%, que són incompatibles amb fer habitatge assequible. Si l'inversor que posa diners en el fons espera que amb aquells pisos nous traurà entre un 15, a vegades fins a un 20% de rendibilitat, difícilment el promotor podrà fer habitatges assequibles. Per tant, ara mateix, els governs, l'administració pública, que tradicionalment era la que feia habitatge protegit i assequible, està en una gàbia, en una dependència d'un sector privat on el capital està especialment concentrat en aquests fons que treballen amb aquest tipus de negoci.
David Madí.
Bé, sovint aquí tenim un debat viu sobre el tema de l'habitatge, com és lògic, perquè és un dels grans temes, o és el gran tema que afecta en aquests moments i que genera una crisi evident, i perquè tenim receptes diferents. Tu formes part de les receptes actuals, de les receptes que ens han portat al desastre. Des de fa 15 anys, que és restricció... Dades que tu has dit. Diu, nosaltres aquí fem una cosa molt xula, que són aquests pisos de fusta i d'alumini, que els hem construït en 5 mesos, de lo que fa norma, i 2 anys comptant les regulacions, quan normalment poden arribar a ser 7 anys. Bé, això és un desastre monumental. És a dir, tot el sistema regulatori, és a dir, el per què hi ha en aquests moments el principal problema, una diferència tan grossa entre demanda i oferta, és perquè hi ha hagut una paralització, hi ha hagut un creixement de la població demandant, deixem-nos de distingir de quin tipus, hi ha hagut una demanda molt més forta i una oferta paralitzada per intervenció pública, per regulacions públiques. Aquest és fruit, aquesta crisi és fruit de la regulació pública que ha mig trencat el mercat i vol acabar-lo de trencar pensant-se que aquesta és la solució. Aquí, últimament, venen molta gent. A mi m'agradaria que també vinguessin els representants dels APIs, els representants de les immobiliàries, els representants de tot el sector que porta això, perquè expliquin, perquè la màgia dels números és a vegades sorprenent. Dius, hi ha més habitatges en lloguer que mai, perquè m'imagino que això ho deus comptar amb un global, però no expliques que s'han retirat una part molt important, per la inseguretat jurídica que genera tot això, una part molt important dels habitatges que hi ha de lloguer, perquè el propietari, davant de la incertesa i la inseguretat jurídica que està en tot aquest sector, se'l guarda. No parlem de com els visats de l'any passat del Col·legi d'Arquitectes van baixar un 40% a Barcelona perquè no hi ha ni rehabilitacions ni noves obres. Bé, i ara estem amb la màgia de les paraules, del màrqueting, d'un determinat espectre ideològic que passa sempre per repartir la misèria, que és la densificació. Ara, el nou concepte és densificar, que vol dir entaforar, fer pisos més petits, entaforar quanta més gent possible, perquè ja veiem de que no podrem assolir les fites que ens hem comportat per restriccions pressupostàries, bla, 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 per el que sabem sempre del sector públic, que aquesta no és un tema que l'ha de fer el sector públic. Mesures, paquet alternatiu a aquesta de repartiment de la misèria. Posar sol, treure regulacions que fa que per construir algo que dura d'obra un any tingui 6 de regulació, que és una cosa impresentable. Posar sol, treure regulacions, treure impostos amb això, desgravació d'hipoteques, desgravació de lloguers, mesures totes aquestes perquè d'aquí 5 anys puguem començar a veure la llum, perquè pel camí que anem, d'aquí 5 anys el problema serà encara molt més greu i estem a punt d'una crisi social en les grans ciutats d'aquest país.
Jaime.
Sí, jo no he vingut aquí a polemitzar, Ricard. Ho dic perquè se m'acaba de dir una cosa molt, molt, molt grollera i sincerament no m'ho esperava. Responsabilitzar aquí l'expert que convideu a intentar explicar una mica un diagnòstic del problema, responsabilitzar-lo de l'actual estat de l'habitatge, no aquí, sinó a Europa i tot el món, suposo.
No, tot el món no.
És una mica una falta de respecte.
No, però explica la teva trajectòria, no?
Ho dic perquè el problema de l'habitatge no és un problema únic d'aquí, és un problema a tot l'estat i a tota Europa. I del que parlava abans, i m'agradaria tractar una mica de rigor, és de que, en el fons, el que volem intentar aconseguir és europeïtzar les polítiques d'habitatge. Si parlem de per què som on som en el cas concret de Catalunya, amb el problema de l'habitatge, el problema és que, és el que us explicava abans, des dels anys 80 s'aposta perquè posem l'habitatge al mercat, a més el tractem com un actiu, i la idea era, i així ha estat en totes les bombolles que hem tingut, que si produíem molt habitatge de mercat, hi hauria habitatge per tothom, que tothom podria ser propietari d'aquest pis, i la idea més era que era bo perquè no només eres propietari d'un pis, sinó que el seu preu sempre pujava, i això tenia uns efectes riquesa, no? Aquest va ser el model que va començar a meitat dels 80 i que entra en crisi, sobretot a finals dels 90, i esclata a l'any 2008. Aquest model era una resposta, la resposta ideològica del liberalisme als 30 anys de postguerra, on el que havia liderat el sistema d'habitatge era l'habitatge públic. Era el model que és famós, per exemple, a Anglaterra, perquè Thatcher és un dels seus referents, però també aquí tenim Solchaga, Boyer, una sèrie de ministres d'economia que el que ens diuen és: hem de deixar de fer habitatge públic, hem de desregular el mercat de lloguer i hem de permetre que l'habitatge funcioni com un actiu. Insisteixo, no només ets propietari d'una casa, sinó que el preu sempre pot pujar. Això, aquest problema va començar als finals dels 90 i la crisi que esclata el 2008 no és una crisi conjuntural, sinó que és un canvi de paradigma. Des d'aleshores, els països que van fer la nostra aposta, que és una societat de propietaris on la immensa majoria, el 98% dels pisos, estan al mercat, tenen un problema molt més gran que els països que han fet una aposta per regulacions dels mercats i habitatge públic. Si anem al model referent d'Europa, que és Àustria, i concretament Viena, és exactament això. És un pes molt fort de l'habitatge públic, protegit i públic o privat assequible, i, per altra banda, regulació del mercat. No és estrany que a Viena, doncs, una cervesa o anar al cine et surt caríssim, però, en canvi, un habitatge et surt molt bé, molt assequible. De què parlo aquí? Parlo de que hem de fer un canvi. Aquest canvi encara no ha començat a passar en el nostre país. I aquest canvi consisteix en europeïtzar les nostres polítiques. I després, sobre la densitat, de debò que m'agradaria que parlem en rigor d'això. No és densitat sí, densitat no, sinó com densifiques bé. Us posaré un exemple perquè se'ns entengui. El districte de l'Eixample, els barris de l'Eixample, la densitat és molt elevada. De fet, ahir sortien dades sobre això, no? De com hi ha zones de l'Eixample que tenen una densitat altíssima. I, en canvi, l'experiència veïnal no és d'un barri hipersaturat. Les avingudes són amples, els carrers també, és a dir, les voreres, així ho va pensar Ildefons Cerdà. I seria encara millor si els edificis tinguessin interiors, molts més interiors dels que ara tenim, no? Però justament l'Eixample és un exemple de com tu pots densificar i que això, que hi hagi més habitants en una zona, i que això sigui compatible en tenir molts més arbres, molt més espai públic, etc etc. En canvi, tenim zones com, us parlava abans de l'Hospitalet, podríem parlar d'altres llocs, on tens carrers molt estrets, no tens espai públic, no tens arbrat, i tens edificis que és que encara que siguin de 4 o 5 altures ja et genera sensació de saturació. Per tant, sisplau, tinguem un debat seriós sobre la qüestió de la densitat.
Pau.
Què tal? A veure, jo... un debat seriós és el que intentem tenir sovint, però ja veus que és bastant complicat. Assenyalar abans dels dos arguments que volia posar sobre la taula i la pregunta del Jaime, que és significatiu que davant d'un estudiós del tema, que a més demostra la solvència que demostra el Jaime, la proposta sigui confrontar-lo amb la gent dels APIs. Ja hem vist què passa
no sé,
quan...
Jaime és, no, és el món jo, de l'entorn aquest.
Jo demanaria que no em tallis, sobretot perquè no tornem a enfilar-nos com la setmana passada i sobretot perquè no estic a l'estudi.
Estic d'acord.
Gràcies. Llavors, ja hem vist què passa quan venen les persones representants de la propietat. De fet, va ser Carme d'APM, l'última vegada que va venir amb la Carme Arca, la responsable dels propietaris, va fer un ridícul estrepitós.
Sí.
Quan tu bàsicament portes la part interessada que fa negoci amb un dret contra una persona que sap de què parla. No?
I deixa'm dir, Pau, bueno, David, que els convidem, també, vull dir que ja els sentirem.
Sí, home,
que portem uns dilluns coincidint, i té raó el David, que portem uns dilluns...
Porteu al sector privat,
porteu-los, que ens ho passarem bé.
Ja ho fem, sí, ja ho fem, David.
I alhora, com a prèvia, subratllar que és bastant patètic considerar que un problema que, de fet, és d'abast mundial, és fruit d'aquesta política minsa de demanda de Colau i dels comuns i tal, no? És d'alguna manera no tenir ni idea del que es parla. Sobre el tema, clar, sense una política forta d'habitatge públic, efectivament no tens augment de preus, com diu el Jaime, però tens cues. És a dir, Barcelona ja frega els 100 candidats per habitatge. D'acord? I llavors, el Jaime deia que hi ha regulació de preus, perdó, que la regulació de preus no genera més habitatge assequible, però també diu sempre, i crec que és convenient subratllar-ho, que més habitatge per se no genera més accessibilitat, no? Per això diem sempre que aquesta cantarella de cal més oferta no se sosté, s'ha de concretar quin tipus d'oferta. El propi Jaime, en el llibre aquest dels secrets de l'habitatge del 2024, explica això, no? Que tots els booms de construcció històrics han generat pujades de preu. És a dir, que l'ampliació d'oferta per si sola no baixa els preus. Si no canvies què? Qui construeix, per qui construeix i sota quin règim de propietat, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, hi va la pregunta, la proposta del pla director aquest de densificar sembla assenyada, però alhora pot ser perillosa si s'aplica sense aquestes tres condicions simultànies, penso, no? Que el parc sigui públic, de titularitat pública o cooperativa, i que vagi acompanyat de fiscalitat severa sobre grans tenidors i control de preus per expulsar els especuladors. Llavors, volia preguntar-li si comparteix aquesta diagnosi, que ara no ens passem a la banda de l'oferta exclusivament només i a subratllar la necessitat de parc, sinó quin tipus de parc i quin tipus de demanda per aquest parc.
O sigui, crec que hem de fugir de falsos dilemes i de debats que a vegades són una mica superficials i que semblen enfrontar el que podríem anomenar l'esquerra i la dreta, no? Uns diuen s'ha de construir molt, els altres diuen no cal construir, amb l'habitatge que ja tenim ja n'hi ha prou, s'ha de fugir d'això. És a dir, si tu estàs en un país on tens un augment demogràfic, evidentment hi haurà una pressió habitatge de la demanda. És evident, és evident. Ara bé, la qüestió és que, efectivament, és el que explicava abans. Si mireu el que ha passat des de meitats dels anys 80, els grans booms d'oferta que hem tingut, que han estat des d'aleshores a través del mercat, és a dir, habitatge lliure, habitatge de mercat, no han ajudat a refredar, al contrari. Des de les meitats dels 80 fins al dia d'avui, hi ha un ascens imparable en termes globals del preu de l'habitatge. I també hem de veure el que està passant en altres països. Jo sempre poso com a exemple Polònia, Hongria. Són països que perden població des de fa molts anys. Perden i perden. I, en canvi, el preu de l'habitatge puja més que aquí. Dius, com pot ser això? Bé, té a veure, també, novament, Polònia és un exemple d'un país, i això passa molt amb els països de l'est, que després de l'època soviètica privatitzen moltíssim i que confien tot al mercat. I el que passa és que quan tu poses tot l'habitatge al mercat i no crees sistemes d'habitatge protegit, públics, el que sol passar és això, que el preu augmenta i augmenta. Per tant, defugim simplificacions, entenem que necessitarem nou habitatge, que històricament, insisteixo, després de la Segona Guerra Mundial, la sortida de les crisis es fa amb regulacions i amb molt més habitatge públic, però qui pot fer aquest paper? I és el que intentava posar abans sobre la taula, que ara mateix qui tradicionalment feia això, que són els governs, l'administració pública, està en una gàbia, perquè no pot, o sigui, està molt limitada per invertir en habitatge públic i té una enorme dependència del sector privat. I què li passa al sector privat, amb qui parlo i treballo tot el temps? Què li passa al sector privat? Que l'inversor que té darrere el promotor espera unes rendibilitats que no són compatibles amb fer habitatge assequible. I això té a veure amb que, si a tu un inversor li dius que posi diners en una construcció que donarà beneficis a 20 anys, però li dius que la rendibilitat ha de ser del 6%, per exemple, aleshores aquest inversor et dirà, però si jo poso pasta en or o criptomonedes i em surt molt millor i és a curt termini. Aleshores, el que vull arribar és que, evidentment, hi ha actors privats, que són pocs, que ens estan demostrant que es pot construir habitatge assequible des del sector privat, però que el sistema, que ara mateix el capital privat té molts pocs incentius per posar-se a fer habitatge assequible i molts incentius per fer habitatge de luxe. I que de la crisi no en sortirem si no és sobretot amb habitatge protegit, públic o privat assequible, cooperatiu, etc etc. I això, al nostre país, és el que s'ha intentat en aquest sentit, és absolutament marginal, anecdòtic. Si ens comparem amb els austríacs, amb els holandesos, als Països Baixos la meitat dels llogaters viuen en habitatge públic. Aquí és absolutament residual. Per tant, per això dic que em sorprèn plantejar que això és el que s'ha intentat i no ha funcionat, no s'ha arribat a intentar mai, però perquè al marge del color polític els governs estan constrenyits. Us ho he deixat sobre la taula, ningú ha dit res sobre això. La llei Montoro segueix vigent. Les empreses privades amb molt deute, tenen més capacitat d'inversió que les empreses públiques amb molt menys deute. Bàsicament perquè estan capades. Així és impossible construir el sistema públic que necessitem.
Breument, David.
No, només un apunt sobre el tema del sector privat. Si vosaltres Poseu sol, si les institucions posen sol, perquè...
Un moment, jo no estic a cap institució pública. Bueno, jo no puc posar sol a ningú.
Estàs reflexionant al voltant de les polítiques públiques.
I, per cert, no he tingut mai funcions de govern que se'm faci a mi responsable. Cada cop que et dirigeixes a mi, discúlpame, però cada cop que et dirigeixes a mi, parles com si jo tingués responsabilitats públiques.
Has portat, formes part de la intel·ligència que ens ha portat a aquestes polítiques.
T'agraeixo el compliment. T'agraeixo. Lamentablement, per la meva desgràcia, la posició que jo estic plantejant aquí és encara avui perifèrica.
Bueno, molt bé. Doncs imagina't...
Si no, no és central de les polítiques...
Doncs imagina't com queda el mercat... a la perifèria, el funcionament del mercat normal. El sector privat, que pot construir, pot mobilitzar recursos, val? Té la mala costum, com en qualsevol sector privat, de voler tenir uns beneficis mínims. Vale? Val? Si els hi feu un benefici, els hi poseu sol, els hi poseu...
De debò, et demano que no parlis de vosaltres.
Bueno, si se'ls hi posa, se'ls hi posen les condicions que en comptes de 7 anys de tràmits i de burocràcia infernal es pugui fer a ritme molt més ràpid i una rentabilitat més o menys permesa, garantida, digue-li com vulguis, d'un 10, un 12%, te'ls fabricaran com a xurros. Com a xurros, val? Ara, si tu en el sector privat li dius, no, 7 anys de tramitació, més 30% d'habitatge català has de menjar, d'habitatge assequible català has de menjar, etcètera, etcètera, doncs escolta, diuen, no. I això, tal. A més, el sector públic no desenvoluparà constructores eficients per fer tot això. Per tant, això és un projecte que estem d'acord, que s'ha d'augmentar la densificació. Després vull fer-te una pregunta molt concreta sobre això.
Temps, però ràpid, David.
Però sí. La col·laboració pública-privada per superar aquest problema pot existir perfectament. Ara, el món públic ha d'entendre que la col·laboració pública o privada has d'entendre el que és el sector privat. Si tu lluites contra el sector privat i el vols enfonsar, doncs, evidentment, difícil tindràs. Llavors, densificació, una cosa que em volia prendre, perquè tu deies, escolta, jo ho he entès, els efectes dels carrers més amplis amb roba, tal, tal. Però al final, l'òptim, pisos de quants metres quadrats i quantes persones per metre quadrat?
Breument, Jaime, sisplau.
No sé si tindré temps per tot.
No pateixis, tira.
Aviam, sobre la qüestió de del sector privat, jo insisteixo que parlem moltíssim i treballem amb el sector privat. Per tant, defugim, sisplau, de falses oposicions binàries i dilemes que no existeixen.
Bueno, com que no veiem mai aquí el sector privat, no ho sabem.
Sí que ve, David, el sector privat.
No ve.
Bueno, si vols et faig una llista de les vegades que els truquem...
Hi ha molts actors aquí...
En tot cas, també insistia, el Jaime Palomera no ve en condició ni de sindicat de llogateres ni del seu passat, ve en condició d'expert investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
Tots tenim un passat.
Sí, tu també.
En públic i notori.
Doncs ja està.
Però no l'amago.
Vinga.
Jo tampoc.
Jaime, anem al tema, sisplau.
Vale, okay. Sí. No, perquè em perdríem això. Aleshores, la qüestió de la rendibilitat i el sector privat. Mireu, Madrid ara mateix està construint l'equivalent a una Saragossa sencera. Madrid. La Comunitat Autònoma de Madrid.
Està construint.
Construeix. Aneu a Madrid. Hi ha grues per tot arreu. Màlaga igual.
Això és horrorós,
grues,
no?
Grues per tot arreu. No, sisplau.
Digue.
Hi ha grues per tot arreu. El problema quin és? Que el model que han posat allà, el que diu és una mica en la línia del que plantejaves. Li diu el promotor i els fons que poden fer habitatge, que anomenen habitatge protegit, amb sol públic, és a dir, que l'administració et dona el sol, amb subvencions, està hipersubvencionat, que el pla 50.000 d'aquí també és així, eh? El pla 50.000 del govern d'Illa és això. Donar sol.
Grues.
Als privats? No. Grues no. De grues n'hi poden haver de tota mena. Dic, el model econòmic és,
sí, sí,
et dono el sol, te'l dono, et cedeixo, et dono moltes subvencions i això fa que tu puguis baixar el preu de l'habitatge i que sigui més assequible per la ciutadania. Aquest és el model.
O sigui, regalar sols als privats i diners.
Sí, bueno, el cedeixes. Cedeixes el sol a 75 anys. Però llavors això fa que el privat pugui seguir mantenint una rendibilitat relativament alta i fer l'habitatge una mica més assequible. Aquest és el model. La diferència és que llocs com Madrid, també Màlaga, el que li diuen al privat és jo faig el mateix que el govern d'Illa, és a dir, dono el sol i et dono les subvencions, però tu pots pujar el preu final. Què està passant? Per exemple, el famós Pla Vive d'Ayuso a Madrid, que suposadament eren habitatges protegits, el preu mitjà d'un nou habitatge de lloguer són 1.200 euros d'un habitatge protegit. A Catalunya són bastant elevats també, però estan 900. Clar, la dificultat que està tenint aquí, que estan tenint governs que volen intentar fer, que volen intentar que el sector privat faci habitatge més assequible, és que estàs competint amb Madrid, amb Màlaga, que t'estan donant unes condicions als mateixos inversors molt més avantatjoses, no?
I te'n vas allà.
Bueno, alguns se'n van allà i alguns construeixen tant a Madrid com a Catalunya i et diuen, bueno, a Madrid faig més diners, però també perquè estic fent habitatges menys assequibles. I no donaré noms, però hi ha gent del sector privat que et diu, els números a Catalunya em surten, jo puc fer habitatges amb una rendibilitat del 6%, que em permet que al final el preu de lloguer o el preu de venda estigui d'acord amb els ingressos de la població, però, clar, tinc aquí una situació que és que Ayuso i el govern d'Andalusia sí, sí. em donen unes condicions molt millors. És una mica semblant al que passa amb el dumping fiscal, no? És una espècie de dumping en el món de l'habitatge. Clar, perquè puguem fer el canvi que necessitem, perquè es generi habitatge nou, protegit, realment assequible, necessitarem molta determinació per part de les administracions públiques i que el sector privat entengui que Catalunya és com Àustria o que Catalunya és com llocs on vostè pot construir i pot tenir un model de negoci determinat fent aquest tipus d'habitatge, però vostè ha de fer habitatge protegit. Ara bé, torno al que us deia abans. Històricament, el sector privat ha estat incapaç, el mercat ha estat incapaç de generar un sistema públic digne d'aquest nom. Qui l'ha fet, el sistema d'habitatge públic? A Anglaterra, a França, als Països Baixos? Ho ha fet l'administració pública. Mentre l'administració pública estigui limitada, serà impossible. Aquesta dependència del sector privat per una missió tan important com crear un sistema d'habitatge protegit, universal, no té les cames molt curtes.
David, breument.
No ho sé, és que has descrit el que es fa en altres llocs, com a Madrid, i està funcionant, i dius que és dumping constructiu, per entendre'ns.
Habitatge protegit a 1.200 euros? Un habitatge de 60 metres quadrats a 1.200 euros bueno, protegit? Però és que creus que està funcionant?
No, però no ho sé. L'alternativa és habitatge d'aquest tipus, i aquí zero habitatge.
No, zero, no.
No, i el mercat rebentat, i amb una situació que d'aquí 5 anys serà dramàtica. Això és on anem. Això és on jo crec que anem.
Però zero no, eh?
O s'entén...
Sí, tenim xifres de construcció a Catalunya, zero no
sí,
són.
No, però escolta, sí, hi ha coses que s'emmascaren.
Però crec que no és el volum de Madrid.
S'emmascaren...
Bueno, el govern...
No és el volum de Madrid.
Jo vaig dir una entrevista telefònica que em va ser fa un temps, que es parlava de 50.000 sí. a 4 anys, i ja vaig però, dir que aquesta és una xifra extremadament ambiciosa, i ara estem a l'espera de que el govern doni les dades.
Hi ha coses que...
S'està per sota, i això ho han d'explicar ells.
Sí, sí, sí.
Però que... Hi ha una batalla, diguem-ne, que és aquí és on es juga tot, per orientar tot el sector de l'habitatge cap a aquests pisos més assequibles, protegits,
és evident,
lluny d'aquesta
sí, sí.
dinàmica històrica, és evident, sí, sí. i això no passarà en 2 dies.
David, digues.
El que és evident és que tens els inversors que se'n van de l'àrea metropolitana i de Barcelona, que abandonen, però no el que dieu sempre, els fons voltor, inversors i tot això, que també, per descomptat, perquè quan elimines la possibilitat de rendibilitat, doncs foten al camp. Però és que la Caixa ho ha fet amb una operació emmascarada. S'ha vengut tot el seu habitatge assequible, que era una cosa frontal de la seva obra social, que era tal, s'ho ha vengut, fot al camp, desapareix d'allà, amb una operació emmascarada que ho han comprat per fer habitatge públic des de la Generalitat, tal, que fot al camp, que la Caixa diu aquest tema ja sí. no ens interessa.
Però,
això és així.
Sí, però sí, sobre sí, la Caixa... Bueno, però no és que la Caixa marxi enlloc, simplement els habitatges no marxen, no poden marxar. No,
se'ls treu de sobre.
Els habitatges
treu,
han, passat,
de, treu de sobre.
Han passat al sector públic.
Se'ls treu de sobre.
Això significa... per les 1.900 llars que viuen de sí, lloguer sí. en aquests habitatges, que tenen la seguretat de que podran viure-hi tota la vida, de que ja no estàs sotmès a la... O sigui, ja no estàs... com ho diríem? Que ja no et pot passar que et facin fora, que és el que estava passant, que els llogaters d'aquests habitatges rebien burofaxos dient que no renovava.
Que la Caixa ja no entra en aquest negoci, que se'n va, que ja no en farà, que no forma part d'un actor que com tants altres diu Barcelona, no.
Clar, sí, jo no sé si tenim temps, Ricard, però d'inversió en habitatge ni segueix havent-hi molt aquí. El problema...
Però ja que estan marxant, és a dir...
No, perdoneu.
També en el cas de...
La setmana passada...
Sí.
És un informe que no és públic, però podeu llegir l'article de Lluís Pellicer al País, que dona dades i explica que la inversió immobiliària, el que passa és que molt improductiva a Catalunya, és més elevada que en altres territoris, i això és dolent per l'economia productiva. D'inversió n'hi ha molta, el que passa és que està molt orientada no a la creació d'habitatge, sinó a l'adquisició de pisos ja construïts per extreure'n rendes molt altes. Sí. Perquè la gent ens entengui, la però, forma per més
exemple,
típica d'això seria...
Vam parlar fa un mes del carrer Sant Agustí de Barri de Gràcia a Barcelona, no? Que el que vam conèixer fa poc és que l'inversor holandès, que tenia una empresa, se l'ha venut ja i ha marxat de Barcelona i se l'ha venut per 28 milions. Tenia 71 vivendes i 12 locals comercials. És a dir, que sí que és veritat que hi ha grups inversors que estan marxant.
Però els casos, justament els exemples que esteu donant, són casos on són habitatges que passen d'estar en mans de fons
sí.
a estar en mans
sí.
del sector públic.
No, no, sí.
I això és una bona notícia, per la població del país. En aquests casos, justament, que esteu dient...
Sí, però que és un fet.
El que necessita Catalunya és un sector públic fort i capital pacient. El capital oportunista, curtplacista, no ens interessa. Això no ho dic jo, ho diuen aquests informes que podeu llegir, aviat suposo que els faran públics en algun moment, que el que mostren és que hi ha massa capital oportunista i que això el que fa és no només generar-te habitatge cada cop més inassequible, sinó que té efectes negatius en l'economia productiva. I quan parlo d'europeïtzar, ho dic perquè ja hi ha països, els danesos també, que funcionen, tenen un problema de nassos allà també, d'habitatge inassequible, també hi ha la pressió dels co-livings, etc. Però hi ha països, Dinamarca, Àustria, etc., que funcionen amb models d'inversió pacient que bàsicament el que busca és una rendibilitat molt més petita a llarg termini i sí, necessita seguretat jurídica. Però les condicions perquè això es donin es generen amb el temps. I ara mateix estem en un moment on per primera vegada es camina en una direcció diferent a la resta de les comunitats autònomes i per tant, no s'ha provat mai tot això. Som un banc de proves.
Tot això de la rendibilitat pacient i tal, que no sabem el que vol dir. El sector privat, i si no, no el tindràs, punt. El sector privat té una rendibilitat que la pot ajustar més o menys, però una rendibilitat mínima per fer qualsevol inversió, perquè si la TIR no funciona, doncs senzillament es dedicarà a una altra cosa. Llavors, això heu de ser molt conscients tots plegats de que si això no supera des d'un punt de vista de col·laboració pública o privada, a l'oèstia, i que porti a juntar totes les forces per fer-ho, però el que no podeu dir-li és fes-ho, menja't la teva rendibilitat i totes les dificultats que hi posem. La part del sector públic és treure dificultats, permetre-ho, posar sol i regulacions que ho permetin fer ràpid, tal. Si no, d'aquí 5 anys tindrem la situació pitjor. I si vosaltres us en alegreu que els inversors marxin de Barcelona amb tot això, doncs ja us ho trobareu, perquè això està descrit a tot arreu.
Bueno, no sé qui sou, novament, aquest vosaltres. Jo he vingut aquí a parlar de...
Bueno, aquesta entelèquia teva que no sabem qui és.
L'entelèquia? A veure, jo vinc a explicar-vos el que estem veient.
Sí, sí.
Des de la recerca i des de la pràctica directa amb tot el problema, no? I el que ens estem trobant, mira, jo ara no puc parlar, no et puc dir els noms, però ja t'he donat exemples de com hi ha promotors privats a casa nostra que estan dient es pot treballar perfectament amb unes rendibilitats molt més baixes que et porten a poder generar oferta assequible, però hi ha un sector i una cultura en el nostre país que no és aquesta, que és una cultura que funciona amb unes rendibilitats molt més elevades. Canviar això no és fàcil. Però aquesta idea de fons, que això ja és un tema de... Suposo que respon també a principis ideològics, la idea de que la funció de l'administració pública és només facilitar que el sector privat faci, és la idea que en realitat és el que ens ha portat fins aquí, que és el que us explicava abans, que funciona així, que funcionem així des de meitats dels anys 80,
és just el contrari.
Que és aquesta idea de el sector públic, que des de la Segona Guerra Mundial havia estat el gran productor d'habitatge protegit, d'habitatge assequible, fa una passa enrere i deixa que sigui el mercat el que compleixi amb aquest objectiu. I el que estem veient des de fa 40 anys és que això no passa. I insisteixo, clar que hi ha inversió a Catalunya, clar que hi ha inversió a Màlaga, clar que hi ha inversió a Madrid, però si passegeu per les noves operacions, us trobareu, el cas de Màlaga és increïble, us trobareu que la immensa majoria posa viviendes exclusives, con terraza, con piscina... Que ara mateix, encara que anem al model que plantejaves abans, com per exemple com ja es fa a Màlaga i a Madrid, el que ens trobem és amb un tipus d'inversió que busca una rendibilitat molt elevada i acabes produint més habitatges, sí, però no són més habitatges assequibles. De fet, tenim un model, fa poc vaig publicar un article al Guardian sobre això, que veurem què passa en els pròxims 20 anys. El model Madrid i el model Catalunya, ara mateix, cada cop divergeixen més. Són dues maneres d'abordar el mateix problema. Mm. Hi ha un que diu, el de Madrid, augment d'oferta a través del mercat, el mercat proveirà i si construïm molt baixarà el preu, i hi ha el model català, que encara s'està començant a dibuixar, que és necessitem un sector públic més fort, necessitem generar habitatge protegit i, sobretot, regular el mercat, perquè el mercat per si sol té tendències inflacionàries.
Ho hem de deixar aquí. Jaime Palomera, investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I gràcies també al David Madí, al Pau Llong, la Montserrat Nebrera i l'Afra Blanco. Fins la setmana que ve. Ja portarem algú altre, David, no pateixis.
No, més, que vinguin tots, home, que vinguin tots.
Ja passant, ja els anirà sentint.
Que vinguin tots.
Ara tornem.
Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
Carglass canvia, Carglass repara.
Carles Rabassa ha guanyat el Premi Sant Jordi amb la novel·la Prometeu de mil maneres.
Foc, desig i lluita de classes a la ciutat de Palma. Compromís amb la llengua i el país.
Per Sant Jordi...
El Sant Jordi.
Publicat per Univers.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. Què passaria si les dones deixessin de sostenir el món? Punt d'Aranya, de Nerea Pallares. Un homenatge a l'amistat femenina i a la vida petita. Punt d'Aranya, una novel·la de Periscopi.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Instruccions per viure sense ella d'Empar Moliner. Una novel·la que et fa estimar la vida a través de les paraules. Instruccions per viure sense ella, de Columna Edicions.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fins quan podem enganyar-nos a nosaltres mateixos? Albert Espinosa torna amb la seva novel·la més esperada, No has estat mai sol. Un thriller increïble que t'emocionarà de nou. No has estat mai sol, d'Albert Espinosa. Publicat per Rosa dels Vents.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel, què?
Què? Bé. Hòsties, quina conversa. Jo, el meu resum és més experts i menys tertúlies, saps?
Ara.
Hòstia, aquí molt...
Però que passin tots, eh?
Que passin tots?
No només els d'una banda, tots,
eh? No, tots. Però, collons, quan hi ha gent que parla, amb això, collons, amb coneixement, dius, bueno, mira, podem... Sí. Llavors jo em puc fer una opinió. Quan hi ha braies i quan hi ha crits, jo no sé quina opinió mai he fet. Vull dir, tanco la ràdio, és què vull dir?
Sí.
I, en canvi, quan hi ha gent que en sap i que explica coses, dius, bueno, collons, està bé. Puc estar-hi d'acord o no, però collons, està bé, aquest tio doni.
A mi m'agraden més les baralles, quan criden i tot això.
Veus? Cadascú
hi ha el seu. Sí, tu ets un tio violent, tu, Peyu.
Sí, però jo, com que l'opinió ja la porto feta de casa, ja...
El què?
Com que l'opinió ja la porto feta de casa, l'altre m'agrada més.
Ara està declarant el Bárcenas, eh? Ha començat Bárcenas a declarar, eh? Pel cas Kitchen, ara mateix.
Hòstia, aquí no. Què passarà aquí? Aquí no passarà res.
Ui, res. Què vols?
És que no hi cauran a la presó, de gent que hi haurà. Ja veuràs.
Aviam si més de fer habitatges hauran de fer les presons.
Més presons, sí senyor.
No? Perquè tota aquesta colla potser no. Potser com ho farem? No te'ls fotrem, saps què vull dir?
És que...
Trobo que són molt reaccionaris. Són una gent molt reaccionària.
Sí.
Un violència i l'altre presons. Molt bé.
Bueno.
Digues la teva, per això fem aquesta tertúlia, perquè diguis la teva.
No és una tertúlia ben bé, això.
És no és una tertúlia? No. Collons.
De fet, és un next, que es diu.
Sí.
Que
és, de fet,
un coming son, saps? Un coming...
Era cap on te va, aquest coming?
Això és una secció d'en Fel i en Xuri. Sí. Jo només entrava a dir què faríem a la Renaixença.
Sí, doncs digue-ho, però...
He vist que és una tertúlia, al cap i a la fi.
Sí. Què fa a la Renaixença?
Doncs a la Renaixença avui entrevistem el Joan Lluís Bozzo.